tothom i bon vespre a tots els oients d'Amunt al Taló. El programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals de la nostra ciutat, dels muntatges que hi ha a Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de les principals estrenes a la gran pantalla, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i de moltes altres coses. I com sempre, comencem el programa agraint la bona feina de tot el nostre equip. Un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Pol Juera, Francesc Roca Mora, Eli Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i també en Roger Benet i la veu que condueix el programa d'avui, Carlota Gorgori. El passat 8 de març es va fer pública la llista definitiva dels nominats als Premis Max d'enguany. La gala se celebrarà el proper 17 d'abril a Càdiz. 44 espectacles dels 529 inicialment inscrits opten a emportar-se un dels premis que atorga la Fundació SGAE. Des del nostre programa, des d'Amunt al Taló, volem felicitar públicament la presència del Teatre Català en aquestes nominacions. Concretament a Crim i Càstig, del Teatre Lliure, que compta amb dues nominacions, a Pere Arquilluer, nominat a millor actor per l'Adversari, actualment al Teatre Romea, al TNC, que té dues nominacions, amb El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai i zona inundable, i L'abraçada dels cucs, de Cactus Teatre. Doncs així, enhorabona a tots per les nominacions i moltíssima sort. Després d'això, arrenquem el programa.
Amunt al Taló.
Al programa d'avui tindrem la secció de la platea indiscreta, que farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la nostra col·laboradora Júlia Stals. Així doncs, prepareu les vostres agendes. També parlarem amb la Mercè Moner, titellaire i cantant de Les aventures del lleó vergonyós, que es podrà veure aquest diumenge a la sala de la companyia El Pot Petit. També parlarem amb l'Adrià García i la Laia Perea, presidenta del Ciervo, sobre les festes del tancament del seu centenari d'aquesta entitat. Anirem a l'estrena de la Dia a la Faràndula i podrem descobrir com ho han viscut els espectadors, escoltarem les seves primeres reaccions després de gaudir d'aquest exitós musical. I acabarem el programa, com sempre, parlant amb la nostra col·laboradora Elvira Frank sobre tres muntatges barcelonins que ja s'han pronunciat com les grans obres d'aquesta temporada. L'Adversari al Teatre Romea, Pazzo a la Sala Versus Glòries i Mitja Taronja al Tantarantana. Ara sí, Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
És moment d'obrir les agendes. Repassem què hi tenim a la cartellera local aquesta setmana. Aquesta informació ens la porta cada setmana la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què tal?
Molt bé, carregats amb aquesta cartellera teatral.
Com però... sempre. Sí. Sabadell no para, eh?
No para. El teatre no para i això ens encanta.
Home, i tant.
Ens encanta que no pari mai.
Doncs som-hi, amb què comencem?
Comencem a la Faràndula, que segueix en cartell a la DI dissabte a les 6 de la tarda i diumenge amb dues sessions, com sempre. La primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda.
Perfecte, com hem dit abans, tindrem l'anem d'estrena de la DI, per tant, qui encara no sàpiga pot fer una escoltada i decidir-se.
Sí, però aprofiteu aquest últim cap de setmana per anar-hi. A l'Alternativa presenten concert de musicals aquest diumenge a 6:15 de la tarda i a 7:45 del vespre.
Que interessant.
A la Bàscula interpretaran Red Pontiac divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. I l'han prorrogat fins al diumenge 2 d'abril.
Bona notícia. Una pròrroga sempre és senyal d'èxit.
Molt d'èxit, m'han comentat.
Perfecte. Amb què seguim?
La companyia estacional defensarà canvis en les estacions aquest dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda.
Bueno, és que hem passat de l'hivern a l'estiu.
A mi això m'agrada, la veritat.
A mi no.
Jo sóc d'estiu total. A l'Espai Foc Ventura representaran Spa Motions, un espectacle que és per adults, demà dijous 16 de març a 9:15 del vespre.
Perfecte. Què més?
I per últim, a la sala mostraran Les aventures del lleó vergonyós aquest diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
Que farem una entrevista a una de les seves protagonistes en aquest mateix programa. Doncs és hora de desvelar el muntatge fake de la setmana passada.
Sí, la setmana passada dèiem que la companyia Descalça mostrava Descartes i Plató, però era fake.
Si algú el va buscar per tota la programació, doncs li devia sortir fum del cap.
Però des d'aquí us animem, perquè crec que és una proposta interessant per tots aquells que fan batxillerat.
Llancem idees.
Sí, aquí anem donant idees.
Exacte. I on podem recuperar aquesta informació que ens has portat, Júlia?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar tota aquesta informació a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, Júlia, doncs moltíssimes gràcies i ens veiem la propera setmana.
Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Com sabeu, aquest programa, l'Amunt al Taló, té el recolzament i neix de la Sabadell Teatre Associació, formada i fundada a través de quatre entitats en aquell moment puntals pel Teatre de la Ciutat, el Teatre Sant Vicenç, la Joventut de la Faràndula, el Teatre del Sol i el Ciervo. I avui ens toca celebrar i parlar de la trajectòria enorme i exitosa d'una d'elles. Parlem ni més ni menys dels 100 anys d'història del Ciervo. Per això tenim amb nosaltres a l'estudi l'Adrià García, col·laborador del nostre programa i en aquest cas coordinador de molts dels actes d'aquesta celebració, d'aquest centenari. Bon vespre, Adrià, moltíssimes gràcies per ser aquí i primer de tot felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies, bon vespre.
Remuntem-nos una mica, per qui ens estigui escoltant, no conegui gaire la història del Ciervo, una mica els inicis d'aquesta entitat. Com neix?
Bueno, aquesta entitat va néixer de l'àmbit treballador, d'obrer, del barri de, bueno, del barri de Gràcia, al 1922, i bueno, ha durat fins a l'actualitat, no? S'han fet obres de teatre durant tots els anys. Fem quinto, fem billar, s'han fet fins i tot clubs d'escacs, hi ha hagut colla sardanista, corals, etc. O sigui...
Clar, amb 100 anys gairebé sí. que s'hi ha pogut fer de tot en aquesta entitat.
Sí, sí.
Ah, què creus que queda del Ciervo del 1922 al Ciervo del 2022-2023?
Bueno, l'edifici ja no, perquè es va remodelar, però ens queda doncs la secció de teatre. Ara mateix doncs també segueix el billar, el ping-pong, bueno, això és més actual, el tenis taula, perdó, que... Però bàsicament això, el teatre, és el que
ha unit aquests 100 anys d'història de l'entitat, doncs encara més...
Sí, bueno, i l'estandard, això ara mateix, anàvem a dir, perquè ara aquest cap de setmana, doncs, bueno, el divendres, es farà l'entrega del nou estandard, bueno, del nou estandard, no, de l'antic estandard restaurat, que estava en mal estat i l'hem restaurat.
No es diu ràpid que una entitat moguda a través del voluntariat, de la passió i de la bona voluntat dels seus socis arribi als 100 anys d'història. Què és el que ha permès que l'entitat hagi arribat a aquesta fita? Què creus que és el que ha permès aquests 100 anys?
Jo crec que l'empenta de la gent del barri, no?, de fer-s'ho seu, no?, perquè hi ha molta gent que és de la zona, de proximitat, però jo, bueno, no ho sé, és que no sé, és com un sentiment, no?, és que... Les activitats que s'han anat fent, el quinto, que també aplega, també hi ha molta gent que potser no ve a veure teatre, però ve al quinto.
Però ve al quinto.
Exacte.
Clar.
I, bueno, durant la temporada també es va fer durant molts anys seguits el Don Juan Tenorio, també, que també va ser, podria ser com els pastorets de la Faràndula i el Sant Vicenç, no? Però passa que es van deixar de fer les representacions.
Jo crec que quan les coses es fan amb passió, el que deies, al final de generació i generació, jo crec que es va transmetent aquesta passió. No sé si us trobeu, jo que vinc del Teatre Sant Vicenç, en aquest cas, una de les coses que ha permès, jo crec, també la gran història del Teatre Sant Vicenç, jo crec que de moltes d'aquestes entitats, és aquest relleu generacional entre famílies.
És correcte, sí, sí.
També bueno, us hi trobeu.
Hi ha famílies que segueixen, no?, que tenen els pares, els fills i bueno, els nets, vull dir que...
Que donen història a l'entitat.
Sí, sí.
I el que deies, jo crec que trobar la fórmula de les coses que funcionen, com deies, el teatre, el quinto, que són coses que ja la gent espera d'una a l'altra, no? I permet aquesta continuïtat a la història.
Correcte.
Passem a parlar, doncs, pròpiament de la celebració que heu tingut aquest 2022, del centenari, que vau començar el juliol del passat... Bé, el gener, inicialment. El juliol hi va haver un acte institucional de celebració en el Saló de Plens de l'Ajuntament. Com heu encarat aquesta celebració prèvia, no?, de dir, ens plantegem que fem 100 anys d'història. Com es planteja fer 100 anys?
Bé, hem començat realment a les festes de l'any passat, no?, les festes del Cirbo de l'any passat, i volem acabar, doncs, ara el centenari, doncs, amb les festes de l'entitat. En principi, aquest any fem 101 anys, però, bueno, però és com el tancament.
Diem centenari.
Sí, exacte, correcte, sí, sí. Bueno, ara, el divendres, per exemple, farem un acte d'homenatge dels expresidents, i com he dit, també es farà, doncs, l'entrega de l'estandard restaurat, de l'antic, i estem també remodelant també la sala de dalt del Cirbo, també. I bàsicament hem anat fent les diferents activitats que hem pogut fer. Hem fet carnestoltes, que vam treure bastant bona posició.
Us vam veure. amb una de les coses...
Amb una cosa, amb el quinto,
no?
Sí.
Amb el que hem dit, eh? Amb el quinto del Cirbo passejant
molt
pels
contents.
Carrers de la
sí,
ciutat.
Sí. Correcte. Després, doncs, també... en el Cirbo també es va crear un grup d'havaneres, també, que va derivar a la tela marinera. I just aquest cap de setmana ens faran un dels seus últims concerts al Cirbo, a les 8 del vespre, allà al Cirbo. En principi volen fer un altre concert per fer el tancament, sí, perquè ja es jubilen, ja tenen una edat, ja es jubilen. I tindrem l'honor, doncs, que de ser d'uns dels últims concerts. Després també tindrem un concert d'Aigua de l'Aixeta, que és un grup de música, doncs, de proximitat. I també tindrem DJ també del DJ Gordon, que és del barri també nosaltres potenciem, doncs, crear, doncs, el talent de prop.
Jo crec que això també és un dels puntals que us ha fet arribar als 100 anys d'història. Estar al barri de Gràcia, jo crec que també potser és un peix que es mossega la cua, però el barri de Gràcia és un dels barris de Sabadell, jo crec, amb una activitat veïnal molt potent.
Sí, correcte.
I tenir una entitat com la vostra en aquest barri, jo crec que també ha permès que si els veïns ja estan, i com deies, neix d'un barri obrer on molta gent tenia la necessitat de tenir temps,
sí,
d'oci, de dignitat,
sí,
no? De tenir una activitat, de tenir un teixit associatiu fora del seu dia a dia, que ja era molt, molt pesant, com si diguéssim. I jo crec que això, si es manté en el barri i com a punt d'unió veïnal, també crec que és un dels puntals que
sí,
us ha
correcte.
Fet arribar a aquesta fita dels 100 anys d'història.
Sí. Però una cosa que ens estem trobant també que els últims anys és que, clar, les noves tecnologies, els mòbils i tal, abans el Cirbo era un espai de trobada, no? La gent, doncs, quan volia quedar amb els amics, doncs no quedava per WhatsApp, sinó anaven al Cirbo, i allà al Cirbo, doncs, sabia que es trobaria, doncs, els seus amics,
clar,
i després anirien a prendre alguna cosa, o sigui, vull dir que era, i ara ara amb el WhatsApp i totes aquestes noves tecnologies, doncs aquesta cosa s'ha perdut, no?
Del punt de trobada.
Punt de trobada. I volem tornar també a recuperar aquesta...
Que xulo seria.
Sí, seria
també
molt guai tornar a recuperar. Perquè jo me'n recordo de quan era més jove, que amb el grup de teatre sempre quedàvem. Quan quedàvem per anar a fer alguna cosa, doncs primer quedàvem a la porta del Cirbo i després doncs anàvem a fer el que
anàvem a fer. I a vegades saber que si passes per allà hi haurà algú o altre.
Sí,
no?
Correcte.
De dir, aquí vaig una estona que segur que hi ha algú,
sí,
i puc compartir una estona. Que jo crec que aquestes entitats, sobretot teatrals a Sabadell, s'han convertit en entitats d'un teixit associatiu i social relacional enorme, i és això, de convertir-se en un punt de trobada, de convertir-se en crear noves relacions, i moltes, jo crec que són relacions molt boniques, perquè també hi ha una part cultural darrere que les fa molt, molt riques.
Sí, sí.
En resum, ens expliques què passarà aquest cap de setmana?
Doncs mira, primer de tot començarem, com he dit, el dijous ja hi haurà un campionat de tenis taula, perquè al Cirbo tenim això, la part esportiva i la part teatral
artística,
o artística.
Cultural.
Sí, sí. El divendres tindrem, doncs, l'acte de cloenda del centenari, amb aquest homenatge dels expresidents i l'entrega de l'estandard, doncs, del 1926 restaurat. Després un sopar de germanor i acabarem amb un karaoke, doncs, obert a tot el públic que vulgui, doncs, venir. I el dissabte, doncs, tindrem un concurs d'ocellaires pel matí, Després, per la tarda, tindrem un campionat social de billar. I després, una novetat d'aquest any, és que farem un Cluedo en viu, sobretot està adreçat, doncs, a la gent jove, no?, per donar aquesta alternativa d'activitats, no? També hi haurà això, la cantada de veneres, una botifarrada popular i el concert d'Aigua de l'Aixeta i el DJ Gordon. I el diumenge, doncs, farem primer un esmorzar popular i tindrem la tradicional, doncs, cercavila, bueno, plantada de gegants i després cercavila, que potser fa uns 10 anys que es fa, però ja crec que ja s'ha convertit, doncs,
en una tradició,
sí. I ja, doncs, hi haurà després la paella popular i concert de Corrandes són Corrandes, i acabarem, doncs, amb el tradicional show de Sant Josep, que seria, doncs, on hi ha més activitat teatral, no?, on tota la gent del teatre, però també està oberta a la gent d'altres seccions del Ciervo, que també, doncs, participen, doncs, en aquest show.
Un cap de setmana que jo crec que no us hi cap ni una agulla,
no,
en aquest
no,
calendari,
no.
Déu-n'hi-do com acabareu els coordinadors i els que estareu allà perquè tot funcioni, però com hem dit, des del voluntariat, des de la passió, des de les ganes de poder celebrar aquests 100 anys d'història, segur que és tot un èxit aquest cap de setmana, i segur que a més això us donarà empenta per seguir encara volent arribar als 100 anys més d'història,
sí,
com a entitat.
Sí.
Se'ns acaba el temps, volem aprofitar per agrair-te altra vegada i també a tota l'entitat que hagueu pogut venir avui a l'estudi i compartir aquesta cluenda, i us desitgem un feliç final de celebració per aquest cap de setmana i que pugueu això celebrar-nos molts més.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, Adrià.
Adéu.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Anem d'estrena.
Bueno, me'n vaig cap a la Faràndula a veure Aladdin. Me'n vaig a veure el segon passe d'aquest Aladdin, d'aquesta segona temporada d'Aladdin, perquè dissabte es va estrenar i jo hi vaig ara diumenge al matí. Estic sol, la Júlia m'ha abandonat. És a dir, amb Valentón i jo sol a fer aquesta estrena. Per tant, a veure què tal. Tenim les expectatives altes d'Aladdin. La temporada passada la gent va acabar molt contenta, i a veure com acaba aquest espectacle aquest any la gent. Som-hi! Estic aquí al vestíbul de la Faràndula, que acaba d'acabar l'Aladdin, i comencem a fer una miqueta d'entrevistes per veure aquest després de l'obra. I res, estic aquí amb una família que han vingut a veure l'Aladdin. Què tal? Com esteu?
Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
Sí?
Molt guai, tot el tema d'actuació i tot ha sigut una passada increïble. A mi m'ha agradat molt.
Jo us volia preguntar, us ha agradat?
Molt, molt.
Molt, la paraula és molt.
Sí, sí, és una obra que està molt ben feta i la posada en escena és espectacular i un treball de tot l'equip molt, molt maco i molt, molt bé, no?
Jo tinc una pregunta. Quan heu arribat aquí, que heu entrat per la porta del mig de la Faràndula per entrar a platea, què heu pensat? Perquè pels nostres oients escriure-ho es veu, diguem-ne, un teler pintat amb lletres àrabs, no? Espectacular, d'uns colors grocs, verds, que quan s'apaguen les llums és fluorescent. Què n'opineu? Què heu pensat just quan heu entrat? Quina ha sigut la primera impressió?
No, realment et traslladàs al país de l'Adí, de les Mil i Una Nits. I realment és un decorat molt maco, molt maco, molt ben ambientat, molt colorido, i els canvis també són molt ràpids i tot ens agrada molt. La veritat és que està molt ben fet.
Jo el que he pensat quan he entrat ha sigut espectacularitat, perquè tu entres en un teatre, veus molts colors molt vius i et quedes flipat. I després, quan es posa el taló, els canvis que hi ha tan ràpids, canvis de vestuari, canvis escenogràfics, ha sigut una passada.
És a dir, totalment recomanable, sempre, no? Sí. Què més us anava a dir? Perquè, per posar una mica en context, vosaltres no sou nens petits, ja per la veu s'escolta, sou una gent, doncs vulguis o no, hi ha adolescents, hi ha adults, i el text sí que és cert que hi ha moments que vulguis o no està adaptat, no? El text per un públic infantil, perquè el vinguin a veure famílies. Nosaltres, jo també m'incloc, que tenim una perspectiva més adulta del teatre, tot i així creieu que us ha agradat el text, o sigui, s'ha entès, està ben treballat, no s'us fa pesat, no s'us fa infantil?
A mi no se m'ha fet gens infantil, gens pesat, perquè també fan bromes que, mira, pels nens petits són entendibles, però sobre pels adults i per adolescents, a mi almenys m'ha fet molta gràcia. I el text, podríem dir que sí, té tocs infantils, però està, jo crec que està adequat per tots els públics.
Per tots els públics, no?
100%, sí, tant. És potser un pèl llarga per nens molt petits, Però tot i així, és una obra que és per totes les edats i perfecta.
Una marca de la casa, de la faràndula, una marca de, doncs, de qualitat, sempre, no? Ens quedem amb aquests d'això. Doncs moltes gràcies. Esperem que acabeu de disfrutar el cap de setmana i res, merci.
A tu.
Gràcies a vosaltres.
Segueixo aquí el vestíbul, segueixo caminant, buscant a més persones i m'he trobat aquí un grup de joves. No rieu, no us en rieu de mi. A veure, per posar-vos en context, qui sou? Qui sou i d'on sou, primer de tot?
Som l'Anna Fortes, la Carla Pérez,
el Denis Sánchez
i l'Ainhoa Romero.
No cal dir el cognom, però així us tenim fitxats.
I som de Teatre Sant Vicenç.
Vale, jo us he fet dir d'on sou perquè us he clitxat i no sé si sabeu, però fa molts anys el Sant Vicenç es va fer a Aladdin.
Sí.
Algú de vosaltres va fer a Aladdin?
Sí. Bueno, no ho vam fer, però ho vam veure.
I què? Va ser espectacular?
Espectacular.
Sí, vale, obra, i ara aquest és brutal, sí o no?
És molt guai la faràndula.
Molt guai, és molt guai.
Està bastant bé, està bastant bé.
Jo us volia preguntar, ho he preguntat abans, però és que el seu una obra, poder Aladdin de Disney, poder, per programa, penseu que és infantil, que és una obra de dir, ostres, és que hi aniran els nens petits i s'ho passaran molt bé. Vosaltres no teniu ni 5 ni 4 anys, en teniu ja tirant a 17, 18.
16.
Què? Us ha fet llarga, us ha fet passada?
No es fa gens llarga, les cançons són superamenes, divertides, els balls són brutals, del Bots, molt bé, molt bé.
Valls del Bots, ho puntualitzem.
No, tot superbé, els canvis de vestuari superguais.
L'utillatge també.
És a dir...
Els protagonistes també, molt bé.
Els protagonistes us han agradat?
Sí.
Us ha agradat? La recomanaríeu als vostres amics?
Sí, la recomanaria, home.
100% recomanada.
Ara he sortit perquè els actors se m'escapen per una porta de darrere i no em dóna la gana, ja em coneixeu. Què us anava a dir? Em veig un aquí, que encara va molt maquillat, sembla que no marxa aquest maquillatge. Qui ets? Quina funció fas aquí?
Mira, doncs jo sóc una de les meravelloses persones del cos de ball que li donen tanta vida i tanta alegria, a una obra com Aladdin.
És a dir, podríem dir que Aladdin, en part, si està triomfant tant i si tothom diu que és un boom, que és un èxit, és en part pel cos de ball, no?
Home, jo crec que donem aquesta alegria i aquest color i... No seria el mateix sense nosaltres, sí, podríem dir que sí.
A direcció d'aquest cos de ball?
De Montse Argemí, ni més ni menys, la grandíssima i meravellosa Montse Argemí.
Com és treballar amb Montse Argemí? També això m'interessa.
Home, això sempre un plaer, és una gran professional que fa les coses amb moltes ganes, amb molta il·lusió, que tracta molt bé a tothom i que, doncs això, és que ho porta a dins, està feta per això.
Com es veu des de dins a la dia a nivell de ball? És cansat? Requereix d'hores? I com ha anat també aquesta estrena?
Home, per mi és una mica nou tot el tema aquest de la faràndula, però la veritat és que a la dia precisament no té una gran infinitat de coreos, però sí que és veritat que les que hi ha són una mica durilles, o sigui, cansen i tal. L'únic que tenim també moltes estonetes per descansar, però que s'agraeixen també.
Jo us he vist que us ho passeu molt bé, que salteu aquí com conills tota l'estona. La veritat és que doneu una molt bona perspectiva des de baix, és espectacular el ball. Per tant, des d'aquí també aprofitem per reivindicar que els musicals també és important el ball i forma gran part. No?
Exacte, justícia pel cos de ball i...
Justícia.
Sí, justícia pel cos de ball.
Clar que sí. Doncs molt bé, felicitats per aquesta estrena, tot un èxit i a seguir treballant així.
Apa, moltes gràcies, que vagi bé.
Bueno, doncs ja heu sentit les diferents opinions i les diferents petites entrevistes que hem anat fent al llarg del dia d'avui en aquesta segona estrena de l'Aladdin. La gent contenta, la gent ha al·lucinat amb tot el que era la posada en escena, com sempre en la línia de la faràndula, espectacular. I la gent ha recomanat, no?, venir-la a veure tant de petits com per grans. Per tant, una obra interessant, una obra que engresca. De moment sembla, doncs, que els hi surt superbé, per tant... La gent molt contenta felicitant els actors, respirava un ambient familiar, un ambient recomanable a seguir veient. Doncs ja ho sabeu, dissabtes i diumenges a les 12 i a les 6 de la tarda a la faràndula, a la DIN. Una història convencional de Disney amb el toc de la faràndula, com han fet amb Blancaneus i han fet sempre aquesta gran companyia que recordem que celebra el 75è aniversari. Aneu-hi, jo ja tinc entrada, ja ho he vist.
Al Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
Doncs comencem amb la segona entrevista, una entrevista que ens fa molta il·lusió. Tenim al telèfon a la Mercè Moner per parlar de les aventures del Lleó Vergonyós, de la companyia del Pot Petit, que podrem veure el proper diumenge, 19 de març, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, a la sala. En aquest espectacle, el lleó, a través d'un viatge trepidant, es farà amic del tigre, el cavall, l'hipopòtam i el gall, entre d'altres. I junts experimentaran emocions com la por, l'alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i, sobretot, ajudant-se els uns als altres quan les emocions són difícils de gestionar. Bon vespre, Mercè.
Hola, bon vespre.
Primer de tot, agrair-te que ens puguis atendre aquesta estoneta.
Sí, gràcies a vosaltres, només faltaria.
Aquest espectacle té per protagonista un dels personatges, jo crec que el més exitós, el que tothom coneix, d'una de les cançons que jo crec que tothom ha escoltat alguna vegada o altra, i sobretot el que estem, els que estem envoltats d'infants, que és el Lleó Vergonyós, del Pot Petit. Els nens i les nenes que vinguin a veure aquest espectacle, què descobriran d'aquest personatge que encara no saben, potser?
Bueno, potser descobrir que ja no saben, no crec, no? Perquè saben que és un personatge que té molta vergonya. El que passa que el personatge en si és molt tendre, no? I és un personatge que des de bon principi els nens quan el veuen sortir empatitzen molt ràpidament amb ell. I crec que tots els nens i nenes, no?, tenen vergonya un moment o altre. Llavors, és un personatge que es fica a la butxaca als nens perquè és tan dolcet la cara que té, la forma física de la titella és tan bonica que bueno, llavors van visquent el viatge amb ell i t'asseguro que és un espectacle per nens de 2 a 5 anys i fins i tot a vegades acompanyen petits d'un any i no es mouen de la cadira, estan amb la boca oberta tota l'estona de l'espectacle.
El que també havíem vist d'això, que el que és un dels personatges també hi ha amb la cançó amb el qual els infants de seguida hi sentien una identificació. Però clar, els infants senten moltes emocions, però i normalment ens basem molt a vegades amb l'alegria, la tristesa, no? Saber gestionar aquestes dues emocions que potser són les més presents, però clar, aquest tracta la vergonya i com tu deies, jo crec que els infants en molts moments senten vergonya. Creus que aquest fet que sigui una emoció que normalment potser no, des dels adults no els hi parlem, és un dels fets que ha fet que de seguida enganxin amb el lleó?
Sí, a més, molts nens d'aquestes edats molt primerenques sempre experimenten la vergonya, no? Que és aquesta inseguretat a vegades. I ho veig perquè després nosaltres, quan acabem l'espectacle, sempre sortim a saludar amb el lleó i ens fem fotos amb els nens, no? I els pares tots, vinga, posa't amb el lleó a fer-te la foto. I veus el nen que no vol, no? I
diu, que en aquest moment es troben els dos personatges clar, vergonyosos.
I llavors és que nosaltres diem, mira, doncs ets vergonyós com el lleó, va, vine, que li faràs companyia, no? Però és una cosa que surt de forma, no?, natural i que ho veus que després, quan acaba l'espectacle, molts d'ells ho experimenten perquè no es volen fer la foto, malgrat han estat cantant i ballant i passant sopipa durant tot l'espectacle, després els hi fa vergonya anar-se a fer la foto amb el lleó, no? I finalment aconsegueixen superar-ho, no? Perquè el lleó els diu, ei, jo també sou molt vergonyós, no?
I ja està, ja se'ls guanyen.
I es fan la foto amb ell, però tots ho experimenten en el moment final de l'obra, fa molta gràcia.
Pel que hem vist, un dels objectius de l'espectacle, com comentàvem abans, és que els nens i les nenes puguin reconèixer i compartir les emocions, com dèiem, sobretot la vergonya, perquè és la del personatge principal, però cadascun dels seus amics amb els que es va trobant també posa de paler algunes altres emocions que els infants senten. Bueno, els infants i els adults, bàsicament,
I els adults.
No?
I tant, i tant.
Quins elements, exacte, quins elements té aquest espectacle per assolir aquesta... És a dir, com heu treballat el fet de no només parlar de les emocions, sinó com fer-les arribar que els nens i les nenes les reconeguin?
Principalment la música els hi fa arribar molt les emocions, no? Però jo crec que cada personatge està molt ben trobat, perquè el tigre se suposa que hauria de ser molt ferotge i, per contrari, el tigre és superporuc, no? I empatitzen amb ell que els fa fins i tot riure, no? Perquè és com, jo et faré pupa, saps? I s'envalentona així perquè, al fons, té moltíssima por, no? I el tigre és molt entranyable i els fa molta gràcia i empatitzen amb ell perquè diuen, mira, té tanta por que fa el xulo, no? Però, en el fons, pobret, doncs és només per una curassa, no? I és com un intercanvi, també, perquè el lleó vol perdre la seva vergonya, però es va topant amb personatges que també tenen les seves mancances o tenen les seves emocions que estan desequilibrades, no? I llavors el lleó també fa un intercanvi a canvi de que tu m'ensenyes a no tenir vergonya, jo també t'ensenyo a gestionar la teva emoció, que la tens una miqueta doncs, alterada. I que aquesta emoció no vol dir que tu siguis així, sinó que en aquest moment estàs així, no? I tens aquesta emoció i no passa res. I sobretot també empatitzen molt amb el cavall, que està molt rabiós i està molt enfadat, no? I quan veus que surt que diu, aquesta pilota és meva, no? I està com molt enfadat, els nens riuen de... perquè jo crec que s'identifiquen amb aquesta emoció desbordada de
que... Clar, a vegades jo crec que de la figura dels adults, no?, potser?
Sí.
No? De rebre aquest... Que a vegades molts infants no l'entenen, no? De cop i volta que un adult, per segons segurament coses del dia a dia dels adults, de cop i volta cap als infants senten aquest enfadament que no saben ni d'on ha sortit, no?
Sí, a més el lleó és molt innocent, és molt nen, no? I és com... Però què et passa? L'únic que passa és que no saps moure la pilota, però potser si la mous d'una altra manera, no?
Clar.
Ho pots solucionar i no fa falta posar-te d'aquesta manera, no? És que sóc un rabiós, no? És que tu ets el cavall, no passa res, però ara pues no saps gestionar aquesta emoció. I sobretot amb l'hipopòtam, amb el que passa, és una cosa molt curiosa i ens passa a tots els teatres. I és que l'hipopòtam es posa a plorar ja només a entrar, perquè és un dramàtic, no? I és... Tot són plors i així. I llavors quan canta la cançó és tan... melancòlica, és tan trista que tots els nens es posen a plorar. I quan l'hipopòtam es va com reanimant i va com, no?, que a través de la conversa amb el lleó es va recuperant, tots els nens es van recuperant i l'energia de la sala canvia, no? Però és superbonic que també es puguin permetre aquesta tristesa. Llavors els pares ho frenen com de no li passa res, a l'hipopòtam, tranquil, I és com, no passa res, deixa que el nen visqui aquesta emoció, que s'emocioni amb l'hipopòtam i tregui aquesta tristesa i després es recol·loqui. Perquè no passa res, és bo també
acompanyar aquesta línia de l'emoció, de no frenar-la, sinó deixar-la fluir i que al final tot té un temps i tot torna.
Sí, a més, són emocions que no volem que sentin els nostres fills, és normal, perquè no vols que el teu fill s'empadi o que el teu fill estigui trist. Però està bé gestionar-hi, està bé que surti aquesta tristesa.
Està bé i és necessari, i és necessari saber-ho perquè malgrat no volem sentir-les, les sentim.
Clar. I jo crec que l'obra està feta d'una manera tan sensible a nivell musical, a nivell de text, i les titelles són tan boniques que els nens es creuen que són de veritat. Llavors entren tan a dintre de la història que ploren amb ells, s'enfaden amb ells, riuen amb ells, no? I jo crec que entren molt a dintre. Vull dir que és una cosa que ens passa a tots els teatres on anem i...
Que bonic. Per tant, música i titelles, exacte, música i titelles són dos dels elements essencials de l'espectacle i, com dius, Mercè, els que també permeten entrar en aquest món emocional de cara als infants i no una veu adulta explicant-li com han de sentir les emocions.
No, ells entren sols perquè els personatges ho estan sentint i ells ho senten amb el personatge.
Que bonic. Sí, sí. El Pot Petit, que és la cançó del Lleó Vergonyós i el que permet crear les aventures del Lleó Vergonyós com a espectacle, ha aconseguit crear, com dèiem, un món imaginari en els infants que sedueix gairebé a tot el públic. Quines creus que són les bases per arribar a crear un món així tan potent de cara als infants?
Clar, són molts anys. Siat i l'Helena, diguéssim, en Pau i la Jana...
Sí.
Porten molts anys, ells també són mestres, vull dir que també han tocat el món de la pedagogia, llavors ells també saben una mica com arribar-hi, i jo crec que és principal, fonamental, que si tu a dalt de l'escenari no només ofereixes cançons, un concert o un musical, que també hi afegeixes unes titelles, que els hi passen coses i que fan de fil conductor, crec que els nens, si la titella està ben feta i la cançó realment també té ganxo, i després hi ha uns personatges molt entranyables que estan molt entregats al públic i que també tenen els seus rols, no?, ja molt fets. Jo penso que tot això és tota una suma de molts anys, de molt treball, de molt arribar al públic, de molta entrega, que al final acabes recollint aquests fruits, no? Però jo crec que és això, és simplement que, per exemple, en el format concert hi ha un pot que d'allà hi van sortint coses i els dius, a veure què passarà ara i a veure què sortirà, i sempre hi ha el factor sorpresa, no?, i quin animal sortirà ara. I aquí també van sortint animals, els animals estan superben fets, perquè hi ha una girafa amb un coll molt llarg, no? Una formiga que vola, però hi ha un ou que té unes potes, no?, que fa molt riure, però hi ha bastants animals més, però és la manera de com està fet, fins i tot el text, que els hi entra bé, perquè no és un text que es faci com pesat, i el tipus de moviment, no? Que tota l'estona està passant coses, fa que ells tota l'estona estiguin en concentració màxima. I crec que això és una de les sorts del Pot Petit, que ha sabut com captivar el seu públic, perquè és un concert destinat al públic més petit, però també públic familiar, que els pares i les mares surten també encantats perquè en aquell moment s'han convertit
compartir,
en
nens. No? I compartir l'experiència de família. També, a vegades, no? Veure, des dels infants, veure un pare o una mare ballant, una àvia, no? Passant-s'ho bé, també és un moment que moltes vegades ens costa trobar-lo en el dia a dia.
I tant.
A més, com deies, jo crec que els infants en aquest espectacle també tenen la sort o l'oportunitat de reconèixer allò que han sentit en alguna cançó i de cop i volta posar-li imatge a personatges que han acompanyat viatges de cotxe, no, estones a casa, i de cop i volta que la família pugui viure amb ells, de cop i volta aquell moment, també ha de ser com emocionant, no? De trobar-te cara a cara amb aquests personatges.
Sí, perquè en el format concert és una cançó que passa en 3 minuts, no?
Clar.
I aquí et pots, no? Pots com endinsar dintre del món del lleó, acompanyar-lo en aquesta aventura, el lleó va amb avioneta, el lleó se'n va a diferents llocs per conèixer diferents personatges que el van ajudant, i fa tot un viatge i els nens viatgen amb ell, no? I en el moment final, hi ha la cançó del lleó vergonyós, no? I a més van sortint tots els personatges a fer... doncs aquestes, no?, el moure el cul,
exacte,
el nedar, no?, el saltar el cavall i tot això, i llavors és com la guindilla final, que estan tots de peu i donant-ho tot.
Clar, el hit final que posa dempeus a tothom.
Sí.
El que comentaves abans, també comentaves que la feina del Pot Petit a darrere hi ha un coneixement de pedagogia, una experiència, moltes hores de treball per aconseguir el que dèiem, aquest èxit i aquest món imaginari i aquests 10 anys de carrera. Creus que en alguna vegada s'ha menys tingut aquesta feina? No com el Pot Petit com a companyia, sinó com a espectacles familiars, entreteniment familiar... Què creus, si és així, per què creus i què creus que és el que falta per acabar de reconèixer tota aquesta feina que hi ha?
Sí, no només el Pot Petit, hi ha moltíssimes companyies que ens dediquem al món de l'espectacle familiar. Crec que ja començant per als sous, no s'equiparen mai a espectacles de format d'adult o fins i tot concerts de format d'adult, no? Llavors, ja partint d'aquí, sempre has de partir de més baix, no? I llavors, no és només a nivell del pressupost de companyia, no?, que tu tens unes despeses igual o més que altres grups musicals que estan ara mateix en el moment i que estan fent un concert de nit per un preu X, i llavors tu vens a la tarda a fer el concert de tarda i tens un preu Y, no? Llavors, tot el que és equivalència de sous no està equiparat. Moltes vegades arribes a teatres i les infraestructures doncs, que tenen, o quan vas a concerts, les infraestructures que tenen són les que tenen, i a vegades doncs, és com, bueno, perquè és per nens, no?
Clar.
Llavors, moltes vegades es subestima molt el fet de que és per nens, però jo crec que en els darrers anys s'està millorant molt i s'està pujant molt la qualitat d'això. Crec que el Pot Petit ha sigut bastant pioner amb això i ha com escombrat molt perquè grups que venen darrere, no? Igual que Damaris, han remat molt perquè grups que venen darrere doncs, també puguin després gaudir-ho i tenir unes condicions millors. No? Però hi ha molta feina i encara falta molta feina de reconeixement i crec que hi ha moltes companyies fent coses amb molta qualitat que finalment acaben anant també a la resta d'Espanya i allà són molt més reconeguts a vegades que aquí. No? Perquè encara aquí els espectacles, doncs, pagar X preu per un espectacle familiar ho troben caríssim, no?
Clar.
I aquí, per exemple, t'estem oferint un espectacle amb música en directe que te fa tocant més de 20 instruments, no? Més els tècnics, més les persones que estan dalt de l'escenari fent la seva feina, no? Però no és només a nivell de sou, sinó també seria a nivell de detalls, no? Del que els teatres et poguessin oferir més recursos, no?
Clar, i d'infraestructura, com deies...
Sí,
però bueno,
cura, no?
Ens quedem amb aquesta millora, dels darrers anys,
sí,
amb el camí que queda per fer també,
sí.
I penso que també és molt important fer la crida perquè al final tots aquests infants que puguin gaudir d'un espectacle en qualitat, d'una música en qualitat, d'una cultura en qualitat, al final seran els de més endavant, no? Doncs també ompliran els teatres per joves, per adults, vull dir que al final educar en cultura ja és molt important des de ben petits, en aquest cas.
Importantíssim. I a més, si les famílies poden gaudir d'un bon teatre de qualitat, possibilitat després d'aquests nens que dius tu consumiran cultura quan siguin més grans i aniran a teatre, aniran a concerts, aniran a espectacles, perquè estaran acostumats ja des de ben petits a seure una butaca i a gaudir d'un espectacle.
I tant.
Vull dir, és així.
Mercè, se'ns acaba el temps. Ha estat un plaer poder parlar amb tu aquesta estoneta, conèixer una mica més en detall aquest espectacle, que jo crec que tantes famílies estan desitjant que arribi el diumenge a Sabadell, i els espectadors afortunats que hagin aconseguit entrades, perquè sí, em sembla que ja
estan exaurides.
Estan exaurides.
Queden alguns seients sueltos a la tarda, a les 6, encara queda algun
doncs
seient.
Doncs mira, algun oient que ens estigui escoltant, que entri a la pàgina web de la sala, que pugui aconseguir aquestes últimes entrades i que gaudiu molt d'aquest espectacle, i Mercè, que pugueu fer molts espectacles més recorrent sales de Catalunya amb infraestructures i amb remuneració com us toca. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i molts èxits.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Hi ha un lleó molt vergonyós que ni surt quan es fa fosc.
Va tot el dia mirant al terra i té les galtes ben vermelles.
Ja no fa els seus rugits, no vol moure ni un sol dit.
La vergonya l'ha ensopit i té ben preocupats els seus amics.
Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó busquen una solució. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó busquen una solució.
Jo sóc el tigre i crec que el lleó ha d'ensenyar les urpes per estar molt millor.
Ensenya les urpes, arr, arr, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució.
Jo sóc el cavall i crec que el lleó ha de fer tres salts per estar molt millor.
Fa tres salts endavant, un, dos, tres, ensenya les urpes, arr, arr, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució.
Jo sóc l'hipopòtam i crec que el lleó ha de refrescar-se per estar molt millor.
Comença a nedar, xic, 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 xac. Fa tres salts endavant, un, dos, tres. Ensenya les urpes, arr, arr, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, i hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució.
Jo sóc el gall i crec que el lleó ha de moure el cul per estar molt millor.
Mou el cul tot remenant, cul, 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 cul. Comença a nedar, xip, 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 xip. Fa tres salts endavant, un, dos, tres. Ensenya les urpes, arr, arr. I això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat. I això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat. La vergonya li ha marxat.
Arr! Moltes gràcies, amics! Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ha arribat el moment del programa en el que ens toca parlar amb la nostra col·laboradora Elvira Franc sobre alguns muntatges teatrals de la capital, de Barcelona. Per tant, és l'hora de Teatre de Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal?
Doncs bé, bon vespre, oients, també, eh?
Avui, com hem avançat a l'inici del programa, l'Elvira ens parlarà de tres obres. L'adversari, el Teatre de Romea, la història d'una gran mentida que té el pitjor dels finals, que, com hem dit a l'inici del programa, li ha portat la nominació al seu protagonista, Pere Arquilloé, al Max, al millor actor.
Exacte.
També parlarem de Pazzo, a la sala Versus Glòria, la història de dos artistes de circ que fa anys que malviuen al costat de la seva carpa, però mantenen l'esperança de mantenir-lo viu.
Més o menys.
I Mitja Taronja, al Tantarantana, una història que ens parla sobre aquesta tradició de buscar la nostra mitja taronja a través d'una situació que em sembla que no és gaire típica.
No, gens normal.
Comencem per Pazzo.
Comencem per Pazzo.
Doncs som-hi.
La setmana passada vam dir, ja ho vam anunciar amb el Bernat que en parlaríem, doncs comencem per aquesta.
Perfecte.
I després les altres, que tu ja has avançat. Pazzo és una obra d'en Fèlix Esno, a la sala Versus Glòries, tal com molt bé has dit. Una vegada més, aquesta sala ens ha acollit amb la seva amabilitat característica i ens ha fet entrar dins el món de les emocions dels artistes, compartint la vida de dos clowns que volen recuperar les seves fantasies. Quantes actrius i actors han volgut que els seus fills segueixin els seus passos d'actor? Els grans viuen de records gloriosos i volen que els seus fills també passin per aquesta experiència. Aquesta és la història de dos pallassos que viuen rodejats de les restes del que havia sigut un gran circ. Un és en Francesco, un home gran que abans havia representat el pallasso de cara blanca quan en l'època d'Èxix feia de parella artística amb el ja difunt Tonino, el pare del jove que ara viuen junts. Darius és un noi que, per tradició i perquè no ha vist res més a la seva vida, està destinat a viure del circ. Un text amb paraules i expressions italianes, com per exemple el títol Pazzo, que vol dir una mica folls, que són una mica folls. El més gran viu dels records i el jove no sap ben bé com tirar endavant la seva vida. O potser no són tan celebrats com sembla, sinó que simplement estan enamorats del seu ofici. Tots dos volen marxar, un a veure el món, l'altre vol fer un mutis definitiu. Un text que parla de l'enyorança de la vida d'abans i de les persones que ja no hi són, dels desenganys de fer-se gran i de com poden, aquestes inquietuds poden influir en els joves. Però també és una glosa als pallassos, a la seva passió, a la seva manera d'enfocar la vida. En definitiva, un cant a l'amor, al circ i al teatre. El veterà Jordi Benacolotxa i el jove Adrián Grosset fan un tàndem amb unes interpretacions brillants. Divertit, ocorrent i amb moments d'enyorança el primer i amb guitarra en mà i reflexiu i romàntic el segon. L'actor i director Roberto G. Alonso, conegut per les seves diverses actuacions i direccions, més o menys amb obres més carabarateres, demostra ara amb aquesta obra que té una gran sensibilitat i un bon gust, tant sigui amb la direcció d'actors com de posada en escena, amb una escenografia que no hi falta detall, ple d'andròmines d'un circ. Tot està ple. I una il·luminació fantàstica. Una oferta que penso que no es pot perdre, eh? Estarà en cartell fins al 2 d'abril.
Que bonic i que... No sé si ho comparteixes, però a mi sempre les històries de circ o el circ en un escenari sempre té alguna cosa molt emotiu.
Molt.
Oi? Que el... Sobretot les persones que saben, des de la direcció, des de la interpretació, des de l'escenografia, posar aquesta balança de la comèdia popular del circ amb el cantó més fosc sí. d'un pallasso, de la tristesa, de la melancolia, no? De quan es troba l'equilibri d'això.
Sí, els pallassos sempre han de fer riure i a vegades no va paral·lel amb la seva vida.
No, exacte.
I aquí és una mica la mostra això. A més, citen molt coses de teatre i de circ, que els que ens agrada el teatre, doncs... Ho captem de seguida i, com he dit, és un amor en la seva professió.
I jo crec que un exemple també que l'intercanvi generacional interpretatiu és
molt
exitós,
ric.
És molt ric.
És molt ric
pel muntatge i segurament per cadascun d'ells
sí.
també.
Sí, a més tots dos són molt bons actors.
Exacte.
El Jordi Benacolotxa ja el coneixem, el noi jove també ho fa molt bé, van fer un càsting, van passar diversos actors, el van triar amb ell, realment que fan aquest tàndem tan entranyable, saps? Tan bonic. I té un final, que no ho vull dir, però és preciós.
Doncs ens l'apuntem. Fins al 2 d'abril, com
sí,
deies.
Sí.
Perfecte. Amb què seguim? Cap on passem?
Seguim amb Mitja Taronja.
Som-hi.
Que és una mica més distesa, l'obra, més divertida. I anem canviant una mica de...
Perfecte.
Doncs aquesta, la Mitja Taronja, és escrita i dirigida per la Sílvia Navarro i la fan al Teatre Tantarantana. Una producció de la companyia La Canina que ha estat seleccionada en el projecte El Cicló. Un projecte de teatre que el fa el Teatre Tantarantana, com a fàbrica de creació, destinat a donar suport a companyies emergents, donant-los la possibilitat d'assajar en el local i representar dos espectacles a la sala, a la seva sala, durant dues temporades. Així doncs, La Canina ha presentat el seu primer muntatge a la sala Àtic 22 del Teatre Tantarantana com a companyia resident. Una comèdia irònica i mordaç, amb diàlegs suggerents i plena de moments musicals recordant a pel·lícules romàntiques, però que, en el fons, l'obra mostra un romanticisme una mica estrany. També tothom té dret a trobar la seva Mitja Taronja, per insòlita que sigui aquesta història. Que aquesta història ho és, eh? Ben insòlita. L'escenografia reprodueix un menjador d'un pis modern, tot fet de cartró, amb objectes dibuixats, o sigui, tot està en dibuix, eh? I només hi ha els seients i la taula. I fa pensar en la fantasiosa irrealitat dels que hi viuen. També les cançons són deliberadament interpretades amb certa falsetat. Els que hi habiten en aquest pis són l'Adam i l'Eva, una parella que es mostra força enamorada. L'habitatge té tots els detalls d'última tecnologia i ells estan molt orgullosos de tenir-los. Per inaugurar aquest seu piset, han organitzat un sopar amb els seus amics. El primer que es presenta a la celebració és en David. A més, ell serà l'única persona que es presenta a la festa. En David és un amic solter, diguem-ne solteró, que els anima, els anuncia que s'ha enamorat i que els vol presentar la seva parella. Els anfitrions desconfien que el seu amic hagi trobat la parella perfecta. Sota l'aparença de ser un relat desenfadat i divertit, es van destapant temes com la dependència tecnològica, les situacions personals de cadascun, els prejudicis, les falses aparences, l'amistat, la relació de parella i, per sobre de tot, el tan mal anomenada dona-objecte. Que, no? Ja ho sabem, no? Tot plegat. L'actriu Júlia Santacana i els actors Adrià Díaz i Marçal Bayona representen amb molta naturalitat els seus personatges. Inclús les escenes més insòlites les fan creïbles. Tu creus que està passant? A més, tots tres traspuen una bona química interpretativa, en tots tres, eh? Una divertida i enginyosa proposta teatral que fa estar en un somriure permanent i que al mateix temps fa reflexionar temes molt actuals. Ideal per passar una bona estona, una bona tarda o un bon vespre. Està programada també fins al 2 d'abril.
També. Per tant, és el primer dels dos muntatges que portarà aquesta companyia.
Exacte.
Tantarantana.
Sí, és el primer que presenta.
Per tant, veurem el primer i veurem el segon.
El cicló ha començat aquesta temporada i acaba la temporada que ve.
Perfecte.
Per tant, segurament aquesta la presentarà.
Un bon inici.
Exacte.
Un bon inici.
Un bon inici perquè ho fan molt bé.
Perfecte. Que maco.
Sí.
Som-hi i acabem amb L'Adversari.
L'Adversari. Aquesta és forta.
Aquesta és...
És
que
molt
també
dura.
Sembla una història surrealista com l'altra, però no ho és.
Però no ho és.
I això per encara pega, és més fotut.
Per pega real. I real, real del tot, eh?
Exacte.
És com es diu L'Adversari, Demon Carrer, al Teatre Romea. Com sempre, el director i actor Julio Manrique ha portat al teatre una impecable posada en escena. Però també hi fa molt els dos actors que l'interpreten, el Pere Arquillué i el Carles Martínez. Estic segura que aquestes funcions no serien el mateix sense aquests dos grans homes de teatre, perquè són papers molt durs, molt forts. Eh? A més, porten l'obra, una obra que quasi dura 2 hores, tots dos. No són monòlegs, però quasi
però,
bé. Eh?
Sí.
També la bona adaptació de la novel·la que ha fet Cristina Genevard, Marc Artingau i el mateix Manrique ha contribuït a presentar aquest argument dur, inimaginable, però que dèiem, real. Molts sabem més o menys a què va l'obra. Altres no. De tota manera, ho vull recordar i ho vull explicar pels que no ho saben. L'any 1993, Jean-Claude Roman va assassinar els seus dos fills, molt petits, la seva dona, els seus pares, el seu estimat gos i també va intentar matar a la seva amant. Més tard es va voler suïcidar, calant foc a casa seva i prenent barbitúrics, però la jugada no li va sortir bé. I després de passar uns dies en coma, va ser empresonat i jutjat. A més, es va descobrir que, malgrat tenir una bona reputació com metge i investigador, tothom l'adorava, tothom el respectava, res d'això era veritat. I es passava els dies tancat en el seu cotxe, sense fer gairebé res, o visitant els pares i amics, tot aprofitant-se de les seves fortunes. Es comprava cotxes, tenia la gran vida, però realment no sortia de la seva feina. Va estar, després del judici, va estar 22 anys a la presó i després va anar a viure amb els monjos d'una abadia, que potser encara hi viu. No sabem. L'obra ho deixen penjat, jo tampoc no ho he investigat, potser encara aquest home encara és viu i viu amb els monjos.
Imagina't.
Sí, sí. O sigui que està, d'alguna manera, encara païnt o fent, doncs, el mal
penitència
que...
Penitència.
Sí, que va fer la penitència, això mateix. Aquest succés va inspirar l'escriptor Carrer, que en va fer una rigorosa investigació, tenint inclús correspondència amb el mateix Roman. Es van cartejar, perquè ell volia arribar al fons de la qüestió i conèixer aquest home. L'obra és presentada amb una escenografia d'una sala d'estar plena de mobles i caixes, també. Al centre hi ha un gran sofà que els actors aniran girant i canviant de posició. Una il·luminació molt ben dissenyada, un espai sonor amb uns sons molt profuns i algun tret inesperat, que a vegades espanta i tot, i una pantalla a sobre de l'espai escènic, però a primer terme, que es pot veure en alguns moments les expressions facials, principalment del diabòlic personatge. Els dos actors fan unes interpretacions magistrals. El conegut Pere Arquilloé llueix la seva facilitat d'interpretar diversos personatges. Fa del escriptor de Carrier, el Manuel Carrier, ell, i molts altres personatges, de la dona, de l'assassí, mentre fan el judici, fa molts papers, donant a cadascun el to apropiat, sense passar a la caricatura. I Carles Martínez, que és un actor que jo sempre he admirat, presenta en aquesta ocasió el cínic, turmentat i calculador assassí que intenta redimir-se amb un posat apocat, com si no hagués fet mai res, i no surt aquest posat, però et fa ràbia, i ell vol fer compassió, però arribes a odiar-lo, però no saps per què, i et van explicar tota la història. Una oferta teatral feta per grans, ells són uns grans teatreros, destinada a grans teatraires. Però que també pot agradar a les persones que no van tant al teatre però que segueixen les actuacions del Pere Arquilloé, perquè ja et dic, tots dos fan una gran interpretació. Es podrà veure fins al dia, aquest diumenge, el dia 19 de març.
Ja, pel que hem anat sentint, també té números de convertir-se en una de les grans obres d'aquesta temporada.
Sí. Segurament la posarem
en el top
10.
10.
Espero que sí.
I també jo crec que és resultat del tàndem concurrent i exitós sempre de Julio Manrique a la direcció, d'adaptació o traducció de Cristina Genovati i Marc Artigau, que són un tàndem que sembla que no es puguin separar,
sí,
però perquè sempre hi ha un resultat
boníssim
darrere, i a més amb aquestes dues interpretacions.
I tant.
Doncs ens apuntem les tres propostes, totes diferents, però...
Depèn de qui vulgui anar a divertir-se, doncs va al mitja tronja, al tantarantana, qui vulgui...
Patir
doncs,
una mica...
Aquesta última, l'adversari. I l'altra és molt bonica, també. Molt bonica.
Perfecte, doncs apuntades les tres.
Perfecte.
Gràcies, Elvira, pels teus comentaris, com sempre és un plaer. Ens veiem dimecres vinent amb més propostes teatrals de la capital. Que vagi bé la setmana.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
I aquí posem punt i final a l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies una setmana més per escoltar-nos.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, amb un altaló. Amb un altaló.